Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El nou disc de Joan Miquel Oliver, que es diu Electronic Devices, que ha sortit avui a la venda. Primers concerts de presentació, ja hi ha algunes dates, 11 de novembre a Porreres, el 25 a Barcelona, al Cruïlla de Tardor, l'endemà a València, i el 8 de desembre a Londres.
Això diuen, ja anirem allà. I...
A tu no et diguin, no? Ja ho veig.
Clar, clar.
Les entrades ja estan a la venda, www.joanmiqueloliver.cat. Joan Miquel, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al No ho sé, que vagi molt bé, tant aquesta aventura com la d'Antònia Font.
Perfecte,
moltíssimes gràcies. Jordi, fins la setmana que ve.
Bona nit, igualment.
Que vagi molt bé. Nosaltres ho deixem aquí, que passeu un bon cap de setmana. Fins dilluns.
Amb Gerard Baller.
Bona nit. Passa un minut de 11:15. Benvinguts i benvingudes al Tu Diràs d'aquest divendres 6 d'octubre del 2023. Som a les portes d'un cap de setmana de futbol de clubs, abans que hi hagi una nova aturada de seleccions. Avui, justament, que hem sabut que Lamine Yamal repeteix convocatòria amb la selecció espanyola absoluta i també que Fermín López s'estrenarà amb la sub-21 espanyola. Han passat només 2 mesos des que va començar la temporada, però tant Lamine com Fermín ja han enlluernat a tothom, a Xavi especialment, però també a Luis de la Fuente i Santi Denia. Són dues bones notícies pels futbolistes, però alhora... dos motius més perquè el barcelonisme pateixi durant l'aturada FIFA. Dit això, aquest any la plantilla del Barça és tan curta a nivell d'efectius que amb ells no n'hi ha prou per completar la convocatòria de diumenge contra el Granada. Hi ha algun jugador més al filial o fins i tot al juvenil que pugui participar diumenge en aquest Granada-Barça al Nuevo Los Cármenes? Avui ens farem aquesta pregunta i també la contestarem amb el Jaume Marcet, algú que es coneix fil per randa, tots els jugadors del planter del Barça. I parlant del planter, avui començarem el programa xerrant amb un exjugador del Barça, que va sorgir també de la Masia. Exjugador del Barça i exjugador també del Granada. D'aquí uns minuts aquí el tu diràs, Isaac Cuenca. Està retirat del futbol professional? De seguida li preguntem. Diumenge a les 9, Granada-Barça, i demà a les 2, Cádiz-Girona. Em porto a la convocatòria, recuperat després de l'entrada de Nacho, però això sí, amb un munt de baixes als gironins. I qui també té baixes és el Real Madrid, que demà rep l'Osasuna a 16:45 de la tarda. Ancelotti haurà d'inventar-se un central, perquè Militao i Alaba estan lesionats i Nacho sancionat. De tot plegat, també de la polèmica que hi ha sobre Vinícius i els insults que va rebre més talla la temporada passada, en parlarem a la tertúlia amb el Marc Barbà, el Toni Joan Martí i la Mireia Vera. Dit això, abans tenim esport en directe, ha començat de fet la novena jornada de la primera divisió masculina de futbol amb un partit a Sant Mamés. Albert Ferran, bona nit.
Bona nit, sí, som ja al 71 de partit, queden 19 minuts més l'afegit pel final. Està guanyant l'Atlètic Club 2-0 contra l'Almeria, un Atlètic Club que s'ha avançat de la primera meitat al minut 10 amb un gol de Guruceta i que gairebé ha sentenciat el partit en aquesta segona meitat al 17 de la segona mitjançant Dani García. L'Atlètic Club molt superior, ha tingut moltes oportunitats, podria haver golejat. Diem que el partit encara no està tancat amb un 2-0, però sí molt encarrilat pels d'Ernesto Valverde, que si confirmen la victòria se situaran en zona Champions, aniran a dormir en zona Champions. Recordem que l'Almeria és el QE, que només ha empatat 3 partits, per tant aquest resultat encara l'enfonsarà més a la classificació. Recordem que és el segon partit de Lasarte com a tècnic interí de l'Almeria. Encara no sabem oficialment qui serà el nou entrenador, tot i que tot apunta que el relleu serà Paunovic, el tècnic que és a Mèxic, al Chivas de Guadalajara, i que avui ha plegat. Ha explicat que plegava, que no se sent a gust a Mèxic, al Chivas, i que plega. Ha demanat que no li preguntessin pel futur, però tot apunta que el seu proper equip serà l'Almeria, una Almeria que realment patirà i molt si vol mantenir la categoria.
Sí, feinada de por per Paunovic després d'aquest 3-27 que s'ha de confirmar en els propers minuts perquè està perdent l'Almeria 2-0 al camp de l'Atlètic Club, que sumaria 17 punts a 2 del Girona, 3 del Barça i a 4 del líder del Real Madrid. Bona arrencada dels d'Ernesto Valverde en aquest inici de temporada. Mentrestant, a segon, Albert, també des de les 9, en joc un partit, el primer de la desena jornada, entre l'Albacete i el Llevant.
Sí, en aquest cas, victòria visitant, Albacete 0, Llevant 2, 12 més l'afegit, han marcat Fabricio i Pablo Martínez. Si es confirma la victòria, el Llevant se situaria provisionalment tercer.
Per cert, que el Cartagena ha dit avui que li retirarà l'abonament a l'aficionat que va proferir insults racistes al jugador de l'Espanyol, Omar, en la victòria d'ahir dels blanquiblaus a Cartagonova. I notícia important, que hem sabut també avui pel primer equip femení del Barça, Patrick Guijarro ha renovat amb el club blaugrana fins al juny del 2027. Cada contracte d'aquesta temporada, és una peça capdalt, el Barça, doncs bé, la migcampista és la primera en renovar de les moltes jugadores que tenen contracte només per aquesta temporada. N'hi ha també de molt importants, com Alexia Mapileón o Mariona Caldantei. Avui és divendres, això vol dir que farem la volta al món amb en Joan Camí i en Jaume Naveira, la part final del programa. Parlarem, per exemple, d'un Arsenal Manchester City diumenge a 6:15 de la tarda, de la Copa Libertadores, que ja té final definida, o de Paul Pogba, que novament ha donat positiu per testosterona en la contraanàlisi. S'enfronta a una sanció de 2 a 4 anys, en té 30 ell, veurem si torna a jugar. De moment la Juve no ha dit ni mu, està tothom esperant a que el club italià es pronunciï sobre la situació contractual del migcampista francès. I atenció, perquè tenim data ja, algunes, pel Mundial del 2030. Sabem, per exemple, que la final serà el 21 de juliol, o que els primers partits, els que jugaran l'Uruguai, l'Argentina i el Paraguai, el seu país, es disputaran entre el 8 i el 9 de juny. És a dir, que el Mundial durarà un mes i mig. Un mes i mig de Mundial a 6 països diferents i a 3 continents també diferents. Un embolic important, de dates també. Després el Damià López ens ho explicarà, intentarà guiar-nos una mica, perquè és un Mundial i serà un Mundial, ja en parlarem, evidentment, tindrem temps de parlar-ne a bastament, però serà un Mundial difícil de planificar. Més enllà del futbol, aquesta nit és notícia Simone Biles, la gimnasta nord-americana s'ha penjat l'hort al concurs complet del Mundial d'Anvers i supera el bielorrus Vitali Sherbo com el o la gimnasta amb més medalles mundials i olímpiques. En suma 34 per les 33 de Sherbo. Max Verstappen té a tocar el tercer Mundial consecutiu de Fórmula 1, necessita només 3 punts de mà a la cursa sprint del Gran Premi de Qatar i sortirà des de la pole. El guanyador obté 8 punts, vaja, que si no hi ha un daltabaix, demà Max Verstappen, campió del món de Fórmula 1. I també tenim, o teníem, bàsquet en directe. Aquesta nit s'ha acabat la primera jornada de l'Eurolliga masculina de bàsquet. Avui hi havia un Baskonia-Real Madrid. Com ha acabat, Pol Rodríguez? Bona nit.
Bona nit. Doncs ha guanyat el Madrid de 2 punts, 77-79. Marcus Howard, base del Baskonia, ha tingut el triple de la victòria sobre la Butzina, però ha fallat. De fet, els de Joan Peñarroya han anat guanyant gairebé tot el partit, però el tram final, el Madrid amb un Yabusele espectacular, 18 punts i 22 de valoració, li ha donat la volta al vigent campió, doncs, que debuta en victòria.
De la resta de la jornada, què destaquem de l'Eurolliga?
Doncs mira, la victòria del subcampió d'Europa, l'Olimpia en el derbi d'Atenes contra el Panathinaikos, 78-88, ambient impressionant a l'Oaca i molt hostil contra l'etern rival, que sapiguem, sense incidències greus. És Lucas, ara vestint la samarreta del Panathinaikos, ha fet 20 punts contra el seu exequip. És cert que ho ha fet a l'Oaca, la seva nova casa, veurem com el rebran al Pireu. D'altra banda, debut per la porta gran de Nikola Mirotic amb l'Olimpia de Milà. Sí, sí. El seu equip no ha guanyat a la pista del Fenerbahçe, però ha fet 27 punts i 38 de valoració.
Déu-n'hi-do.
Serà, per tant, l'MVP d'aquesta primera jornada. Mentrestant, també estaven pendents de la València, que ara fa uns segons ha guanyat ja definitivament 70-65 al Mònaco, un equip, recordem, que va jugar també a la Final Four la temporada passada.
I aquest vespre també s'ha jugat el partit del Cadí la Seu a la Lliga Femenina. Amb bones o males notícies, Pol?
Molt bones notícies. Victòria del Cedis contra un dels favorits, un dels equips més poderosos com és el Saragossa. Les de Fabián Tellez han guanyat 84-76 amb una actuació destacada de Christine Baer, la millor del Cadí, amb 17 punts. A més, també ha debutat la nord-americana i cridada a ser una de les referents, Cameron Suárez, que, això sí, només ha jugat 8 minuts i no ha anotat. Per demà, compte, perquè tenim derbi català en aquesta segona jornada de Lliga Femenina a partir de 5:45 de la tarda, Unigirona, Barça-Sant Feliuenc.
Per esports de RAC1, l'Albert Ferran, que se n'anirà cap allà. I dos resultats més a la Lliga Sobal d'handbol. Barça 38, Logroño 29, i a la Champions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell a la piscina de l'Esteaua per 8-11. Passen 10 minuts de 2:15 de la nit, una pausa, i de seguida tornem amb Isaac Cuenca, aquí al Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Gerard Ballet.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 d'octubre, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Benvolgut professional, sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres enteneu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments dels millors marques professionals com Rockwool, Nauf, Chova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC1 i Galetes Birba presenten Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon. El diumenge 8 d'octubre de 3-4 el Viatge B visita Camprodon per fer un programa ben dolç.
Us portarem d'excursió per Camprodon, el bressol de la galeta a Catalunya des del segle XIX. Descobrirem els seus paisatges i visitarem la fàbrica de Galetes Birba.
El diumenge 8 d'octubre a les 3, Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon.
Prepareu la maleta, que marxem de viatge.
RAC 1, tots som...
Tu diràs, amb Gerard Ballet.
Minuts i 3:15 de la nit. De seguida saludem protagonista, el Tu Diràs, però abans us parlo d'un fitxatge brutal, una irrupció explosiva. No sé si sabeu de qui parlo. Parlo del botó RAC, sí, un llum homologat V16 que fitxa pel RAC. És el substitut dels triangles del cotxe. Des d'ara donem llums com aquest, que en cas d'avaria es posen al sostre i t'estalvia el perill de sortir del vehicle. Es veu des de més d'un quilòmetre de distància. I aquest que tenim aquí, el del RAC, incorpora un botó RAC que geolocalitza i els avisa perquè vinguin a assistir-te. Només amb un clic, eh? Descriure una més a botorac.cat, perquè el RAC hi és per ajudar. El nostre protagonista d'avui va jugar al Barça, el de Guardiola, durant la temporada 2011-2012, i també ho va fer al Sabadell, a l'Ajax, al Granada, al Deportivo, al Bursaspor, al Hapoel Beersheba i al Japó, finalment en dos equips diferents, al Sagan Tosu i al Vegalta Sendai. La seva carrera està marcada per les lesions. Ara té 32 anys, en fa 3 que no juga, i últimament crec que tots plegats li havien perdut una mica la pista. Ell és l'Isaac Cuenca. Hola, Isaac, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. On ets ara, Isaac? On pares?
Ara mateix estic a Reus.
A Reus, vivint, eh?
Sí, sí, vivint, retirat amb la família i content d'estar aquí a casa.
Val, estàs retirat, eh? Això ho pots assegurar ja al 100%? Ho dic perquè no ho havies anunciat.
Sí, 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 oi tant.
Des de quan?
Completament. La data no t'ho sabria dir exactament perquè em vaig operar al genoll amb l'intenció de tornar a jugar, però bueno, veient la recuperació que anava com jo volia i llavors vaig decidir deixar de jugar. Però no et sabria dir una data concreta, simplement que vaig començar la recuperació pensant que podria jugar. També sabia que potser no jugaria més i vaig optar per no jugar més.
Ho dic perquè hi ha futbolistes que quan es retiren ho diuen públicament. Tu vas optar, diguéssim, pel silenci i per tirar per altres camins, entenc.
Sí, jo he estat recuperant un any des de la lesió, bueno, des de l'operació. Llavors vaig decidir no dir res, perquè tampoc estava jugant i portava un any sense jugar i sense fer res més que recuperant-me. Dic, bueno, tampoc es notarà massa, saps? No sé.
Home, sí, 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 però crec que hi ha gent que ara deu estar escoltant a casa a l'Isaac Cuenca i deu pensar, ostres, doncs no sabia que estava retirat, sabia que feia molt de temps que no havia sabut res d'ell, però no sabia que estava retirat del futbol professional. Perquè tu et vas fer aquesta lesió de genoll jugant amb el teu últim equip, entenc, no? Amb el Vegalta Sendai.
Sí, amb el Vegalta Sendai, sí.
Això va ser, diria, que durant l'època del coronavirus, si no m'equivoco.
Sí, més o menys, sí. Sí, perquè em va agafar el coronavirus aquí, quan estava operant-me aquí a Barcelona, i llavors vaig tornar, vaig entrenar amb l'equip i tal, i bueno, no em sentia del tot bé, i llavors em vaig tenir que operar un altre cop, i ja va ser l'última, perquè ja no volia tornar, perquè ja no em sentia bé, i ja tampoc estava per competir, llavors vaig dir, mira, no enganyem a ningú, sento les sensacions que sento i tenim que ser sincers, no?
Recordes quantes lesions de genoll especialment greus has tingut durant la teva carrera, Isaac?
Bueno, si parlem d'operacions, em porto 6.
6 operacions de genoll?
6 operacions del genoll dret.
Del mateix genoll?
Del mateix, tot és el mateix, sí.
Ostres.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, clar, sí, a la sisena que vas fer 6 ja vas dir prou, vas dir que fins aquí.
Sí, ja està bé, ja. Està bé la broma. Sí, sí, tant.
Clar, a nivell psicològic, Isaac, això també ha de ser molt complicat. No sé si també has hagut de tenir suport durant tota la teva carrera psicològic per gestionar tot això, no?
Sí, sobretot l'última, perquè jo em vaig operar, que em vaig fer 2 trasplants, un de menisc extern i un trasplant de cartílag també. Llavors, bueno, més o menys lo prometien molt, molt feliços, els doctors també, i podia regenerar bé, potser podries jugar, tens un 75% de possibilitats de jugar i tot. Això deien, però no... Mai m'he sentit còmode del tot. Llavors, l'última operació va ser molt difícil perquè vaig passar molt dolor, moltíssim, moltíssim dolor. Llavors, la recuperació va ser molt complicada també. I, bueno, quan estàs recuperant-te, però saps que pots jugar en 6 mesos així, no és tan difícil, però quan ja veus que el fi s'apropa i que no estàs bé del tot, llavors sí que vaig passar 10 malament, moltes nits també molt, molt malament i va ser molt complicat, la veritat que sí. Però bueno, la meva família va estar sempre allà, amb mi, apoyant-me i bueno, va ser més fàcil tot, no?
Esclar, la primera és la del 2012, quan estàs al Barça, Isaac, o ja n'havies tingut alguna abans?
Sí, no, la primera va ser el 2012, sí.
I a partir d'allà ja tu ja notes que aquell genoll ja no, ja no es recupera mai com, com abans.
Sí, la primera em va sortir malament, llavors em vaig anar a l'Ajax. A l'Ajax no vaig poder jugar molt perquè no m'havia sortit del tot bé l'operació, perquè ja hi havia uns punts que es van soltar. Llavors, bueno, feia el líquid al genoll i llavors no, no podia competir. I llavors, després d'aquesta primera operació, vaig fer la segona quan vaig tornar a l'Ajax. Llavors vaig estar molt bé. Sí que és veritat que la segona operació em va anar molt bé i vaig estar com 7 anys sense cap problema de genoll.
Déu-n'hi-do.
Però clar, després, sí, després dels 7 anys ja vaig començar a tenir problemes un altre cop. Bueno, i 4 operacions més, perquè va ser com... Fins aquí ha arribat. Jo també volia continuar jugant. Els doctors, bueno, veien factible una operació per continuar. Llavors, bueno, continues una mica, no estàs del tot bé, tornes a operar, bueno. No acabava mai, la veritat.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. El testimoni de l'Isaac Cuenca en directe al Tu Diràs. Si ara mires enrere, Isaac, n'estàs del tot satisfet del que has aconseguit durant la teva carrera, més enllà de les lesions?
Sí, molt, molt satisfet, sí, i tant, oh, i tant. I després de lo viscut, que no és fàcil, des del primer any que vaig, bueno, que vaig començar a jugar, que va ser, bueno, una revelació, no?, vaig ser conegut i es tenien moltes expectatives en mi, perquè clar, estava el primer equip del Barça, el Barça de Guardiola, que bueno, que anava molt bé. Llavors vam veure, bueno, un nano que jugava molt bé, que ho estava fent bé i que podia continuar. Vaig firmar pel primer equip 3 anys, bueno, no, per 4 temporades. I això està molt bonic, però clar, jo vaig passar una altra història, que la història va ser l'operació. Llavors no vaig recuperar bé, una altra operació, una operació tras una altra. Llavors, bueno, sí que estic molt satisfet perquè jo sé el que vaig passar, no? Darrere de la càmera, sé el que vaig passar i, bueno, les expectatives jo les tenia d'una altra manera, no? Clar que sí.
Ara quan explicaves això, Isaac, m'ha vingut al cap el nom d'en Ansu Fati. L'explosió que va tenir també, no?, similar a la teva, i de moment amb aquesta lesió, amb aquest genoll, no?, que sembla lesió de menisc en aquest cas, però que sembla que no s'ha acabat de recuperar, no sé si t'hi veus reflectit.
Bueno, Ansu Fati crec que té el menisc intern, jo vaig tenir l'extern, però bueno, sí, una mica sí, jo espero per ell, perquè també em cau molt bé, i li tinc molt de carinyo a aquest jugador, a l'Ansu, l'estimo molt i espero que amb paciència pugui estar al seu millor rendiment. El segueixo ara a la Premier i crec que ho està fent molt bé.
Sí,
necessita minuts, ja va marcar l'altre dia, si no m'equivoco.
Sí.
I bueno, jo crec que paciència i espero de debò que l'Ansu pugui triomfar. Si és el Barça millor, clar que sí, perquè al final tots som culers i volem que triomfi aquí, però bueno, on sigui, per ell que triomfi, la veritat.
Parlem d'alguna cosa més alegre. Va, quin moment destacaries com el millor de la teva carrera, Isaac?
El millor de la meva carrera jo crec que va ser el debut, no? Sí, bueno, ara mateix, o el gol, el primer gol contra el Mallorca, jo crec, al Camp Nou.
Mira, aquest gol.
Sí.
Busquets amb Adriano, la passada d'Adriano a l'interior de l'àrea. Gol, 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 gol de Cuenca. Gol, 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 Isaac, 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 Isaac.
Era el teu debut com a titular al Camp Nou, Isaac, perquè tu curiosament vas debutar, crec, com a titular a Los Cármenes, al camp del Granada, en un Granada-Barça. Fixa com són les coses.
Sí, com titular vaig debutar al Granada a Lliga.
A Lliga, sí.
I a Champions vaig debutar la setmana abans al Camp Nou contra el Vitória Pilsen, crec.
Exacte, que va jugar algun minut, no?
Sí, algun minut, sí.
Sí, sí. I aquest va ser el teu primer gol. Què recordes d'aquest gol que qualifiques com el millor moment, no?, de la teva carrera, el primer gol amb la samarreta del Barça?
Sí, sí, el millor, sense dubte. Sí, sí. Bueno, jo la veritat que no... Em va sorprendre perquè jo venia del Sabadell, no? I, clar, el Sabadell va marcar uns quants gols. Després va marcar també amb el Barça B, però, clar, a l'estadi no n'hi havia tanta gent.
Clar.
Llavors, bueno, marcaves el gol, sí, satisfacció pròpia, no?, d'un mateix, i molt content amb els companys, això, però no sentia aquest soroll que sense el Camp Nou quan marques un gol, no? Llavors va ser molt impactant per mi, la veritat, va ser molt impactant. No m'ho esperava.
Hi ha un altre moment de la teva carrera que m'agradaria que recordessis.
La centrada de Xavi, buscant Puyol, el rebuig a la defensa, la punxa Alves, Alves a la frontal, Alves la dona a l'esquerra, per Cuenca, la centrada de Cuenca, Busquets, gol! Gol!
Barça-Chelsea, tornada de les semifinals de la Lliga de Campions. El Barça necessitant remuntar un resultat advers. Final, crec que tots recordem aquella cursa en solitari de Fernando Torres. Tu també, Isaac, que em sembla que estaves a la banqueta ja en aquell moment. Però li vas donar el primer Busquets, eh? Això que consti,
sí,
en acte.
Sí, sí, que consti.
Què, aquell dia? Quina llàstima, no?
Sí, la veritat, una llàstima. Va ser... Bueno, van començar molt bé, però, bueno, entre el gol de Ramírez, no?, la va punxar molt bé. I, clar, ja l'últim minut amb Fernando, que se'n va anar sol.
I a la desesperada, sí.
Sí, a la desesperada, també el penalti de Leo, no?, que li va donar el travessany. Bueno, van marcar uns quants detalls. Però, bueno, és el que hi ha, futbol, no? El Champions és el que té, i aquest Chelsea també estava molt bé. Érem un equip molt bo.
Quins records tens de Pep Guardiola com a entrenador? Et va ajudar? Va ser el que et va fer debutar? Quins records tens, ara que han passat els anys, quins records tens d'ells? Després també de tot el que ha fet en Pep al Barça, al Bayern, al Manchester City, etcètera, etcètera.
Bueno, la veritat que Pep, bueno, ha sigut el millor entrenador que he tingut, no? Amb Tito també. Tito va ser molt bo, Pep també, Pep em va ajudar molt. Pep em va ajudar molt perquè vaig aprendre uns moviments que jo no sabia. I que quan he anat a uns altres equips, aquests moviments tampoc ho saben molts jugadors, no? Llavors, a mi el que em va ensenyar Pep l'he portat tota la carrera. I bueno, m'ha ajudat molt. La veritat que jo estic molt content d'haver tingut a Pep. Jo crec que no tot el món pot dir això, no? Llavors, bueno, la veritat, molt content. Un molt bon entrenador. Bueno, el seu currículum i en la seva carrera ja ho diu. No sé què puc afegir.
Sí, 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 elogis, la veritat és que... Elogis nous, difícilment, però...
Sí, exacte, no sé què puc afegir.
Però al cap d'uns anys, tu que el vas tenir i que et va fer debutar, doncs... M'ha agradat saber també la teva opinió sobre...
Sí, no, molt agraït en Pep, la veritat. Em va ajudar molt, vaig aprendre molts moviments que no sabia i molts moviments que jo he vist en uns altres jugadors que tampoc ho sabien, no?
Potser...
De professionals, no?
Potser amb algun altre entrenador no haguessis ni debutat amb el primer equip del Barça.
Sí, per suposat. Segur. Potser sí, però bueno, potser... un percentatge alt de que no, clar que sí, perquè no tots els entrenadors aposten per la cantera i moltes vegades també aposten per la cantera, però no a lo millor amb el meu estil, no, de joc. Bueno, sí.
Després, després vas marxar, diguéssim, del futbol espanyol, vas estar a Granada també, però vas acabar marxant, i va haver un moment, el 2018, que vas voler tornar a jugar a la Lliga Espanyola, en aquest cas a segona divisió amb el Reus. Però no et van deixar, Isaac, la Lliga no et va deixar, perquè deia que el teu sou era, o comptabilitzava, diguéssim, efectes de fair play financer per sobre del que realment tu anaves a cobrar als Reus. Una mica el que ha passat, per exemple, aquest any amb João Félix i el Barça, no? Què va passar exactament i si en vas parlar amb algú de la Lliga d'allò que va passar?
Sí, què va passar exactament no t'ho sabria dir, la veritat.
Però...
jo recordo que estàvem allà jugant, bueno entrenant al Reus, jo vaig començar la pretemporada perquè venia d'Israel, i llavors vaig voler anar a la meva ciutat, a la meva casa, i vaig dir, mira, me'n vaig cap al Reus, i vaig rebutjar bastants ofertes de la segona divisió, d'equips molt bons de la segona divisió, però jo volia estar a casa, volia estar amb els meus, amb la família, amb els amics de tota la vida. Ja portava molts anys fora de la ciutat i volia tornar. Llavors vaig començar la pretemporada i ja anava bé. Teníem molt bon equip, vam guanyar el Girona, que estava a primera divisió, llavors teníem un molt bon equip, la veritat. S'estava molt tranquil i hi havia molt bon ambient aquí a Reus. I res, quan vull signar i quan tot el món està, bueno, per començar la lliga, no? La mateixa lliga diu que no hi ha fitxes per tothom, que el Reus està, bueno, que té un problema econòmic.
Sí, com es va comprovar després al cap d'uns mesos.
Exacte, no sé si és econòmic, no sé per què. Llavors vam intentar per la via d'això que dius del sou.
Rebaixar-te'l al màxim, diguéssim.
Sí, rebaixar-me'l al màxim fins que hi hauria una ampliació de capital. No, llavors, amb l'ampliació de capital ja el meu sou seria més alt. Llavors, no sé jo si la Lliga no s'ho creia o que li donava igual realment, perquè el Reus ja tenia els seus problemes que tenia.
Com va quedar comprovat al cap d'uns mesos, això, diguéssim, que potser la Lliga tenia raó en controlar una mica els números, però l'Isaac es va quedar... amb les ganes de jugar...
Sí, jo crec que tenia bastant de raó, però... Bueno.
Sí, però et vas quedar amb les ganes, home, de jugar amb el Reus, ni que fos uns mesos, perquè després la cosa va acabar com va acabar.
Sí, ni que fossin tres partits, vaja. Sí, sí.
Sí, sí. Ara que estàs retirat, Isaac, tens temps de veure futbol? Veus una mica de futbol o no?
Sí, una mica.
Una mica.
Estic també amb el curs d'entrenador a la federació.
Qui hi ha, traient-se el curs amb tu? A veure si coneixem alguns noms.
Exculers?
Sí, per exemple.
Sí que coneixeu. El Bojan.
Bojan, sí.
Que per cert, si m'escolta, li envio un saludo.
Ah, mira, si ens escolta també, una abraçada pel Bojan Girgic.
Sí. I Giuliano Belletti, també.
Ah, també?
Sí, està aquí, també. I de culers ja està.
Vaja, que vas
Diego López, Víctor Sánchez.
Ah, el Víctor, sí, que també és col·laborador i tertulià del Tu Diràs, sí, sí. Va estar al Barça, també, sí, sí.
Sí, va estar al Barça. Més ja per aquí, bueno, està Benyat...
Déu-n'hi-do, uns quants, la veritat, que esteu traient el títol. Perquè vols ser entrenador tard o hora, clar, si te'l treus és per això. Creus que tens futur a les banquetes?
Sí, m'agradaria treure'm el carnet d'entrenador i ja veurem, no? Però sí, és un tema que m'agrada, no? La veritat, que sabe estar vinculat al futbol, sí.
Ara que dius que veus una mica de futbol, com veus el Barça, que ha començat la temporada, que encara no ha perdut, però sempre hi ha el debat, Isaac, aquí a Barcelona, de si acaba de jugar bé, de si no juga bé, de si guanya, però mira com guanya, no? Sempre hi ha aquest debat aquí a Barcelona. Tu com el veus?
Bueno, jo el veig bé. Jo la veritat que el veig molt bé, eh? Sí que és veritat que potser nosaltres estem acostumats a l'excel·lència, per així dir-lo, no? I sempre, bueno, ja va dir Xavi que l'equip més difícil on es pot jugar o entrenar és el Barça, no? Per això mateix que dius ara, no? Perquè es pot guanyar, però sempre estem amb... Ah, però no s'ha jugat molt bé, o es podria jugar millor, no? O tenim que jugar molt bé i guanyar 5-0, no? Llavors jo crec que, bueno, jo crec que lo important és que anem guanyant, sobretot a l'inici, perquè els jugadors i més els nous i els joves que agafin confiança, no? No és el mateix començar, que sí, que potser no jugues tan bé com per dir que ets el millor Barça de tots, però bueno, si vas guanyant, la confiança va augmentant, no? Però clar, si no jugues del tot tan bé com la gent s'espera, però no guanyes, llavors sí que tenim un problema, no?
Has parlat dels joves, hi ha una explosió de Lamine Yamal aquesta temporada, Tu que també vas debutar jove al Barça, no tant com ell, però és que clar, ningú ha debutat tan jove com Lamine Yamal. Li donaries algun consell? A més, comparteix una posició similar a l'extrem. Li donaries algun consell a Lamine?
Sí, jo el veig bastant bé, al nano. Jo crec que, bueno, és molt bo, això no hi ha dubte. Jo crec que tot el món que ve un partit ja es pot veure. Però bueno, jo li diria que tranquil, que vagi fent i que jugui com ell sap, que estigui tranquil i que disfruti, no? Que no tot el món amb la seva edat pot dir que està jugant al primer equip del Barça. I el futur ja es veurà, que no caigui la trampa de que si el comparen al Messi, si el comparen amb un altre, que no caigui en aquesta trampa, que simplement jugui, que s'ho passi bé, que escolti a Xavi, bueno, als entrenadors i als companys amb més experiència i que sigui cap endavant, que tenim jugador per anys, sí.
Tant de bo que sigui així. Lamine Yamal, convocat avui, per cert, una altra vegada amb la selecció espanyola absoluta. Vaig acabant. Abans, mira, faré partícip d'aquesta entrevista als tertulians d'avui. Marc Marvà, hola, bona nit.
Què tal, bona nit.
Toni Joan Martí, bona nit.
Ah, bona nit.
També tinc la Mireia Vera per aquí. Hola, Mireia, bona nit.
Hola, bona nit.
Algú té alguna pregunta per l'Isaac Cuenca? Marc, dispara.
Jo t'he de dir que, com que sé que és de Reus i no sé si coneix el Marc Carrasco, avui entrenador del Reus a tercera, si ja li ha tirat la canya... Mira com riu, ja està rient. Sí, allà es coneixen tots. Si ja li ha tirat la canya pel cos tècnic o el Marc ha apretat a última hora perquè acabi anant, ni que sigui a tercera, a fer l'homenatge d'aquests partits que ara ella explicava i jo sabia que es va quedar amb l'espineta de no jugar amb l'equip de la seva ciutat.
Bueno, la veritat, ara estic fent, bueno, d'entrenador, de segon entrenador a un altre equip.
Ah.
D'aquí de... Sí, d'un... Bueno, es diu Pathfinder, és un equip americà, un fons americà que porta jugadors de l'Amèrica. Amèrica del Nord, de New York i tot això. I bueno, ara mateix estic aquí en aquest equip, no? Sí que és veritat que en un futur el Reus Bueno, és una sensació que m'agradaria molt entrenar, la veritat, ja sigui amb el Marc ajudant-li o si el Marc se'n va a una altra lliga, el que sigui, estar vinculat al Reus és una cosa que m'agradaria en el futur, no? Però ara mateix no puc.
De moment no. Toni, alguna pregunta?
Bueno, salutacions a Marc i que li vagi molt bé.
Està prenent nota ja,
Sí.
I això que et volia preguntar, si tu, que has estat a dins, has estat a fora i tens una perspectiva molt més enriquida que la que tenim nosaltres, tu creus que avui en dia, per triomfar en un equip com el Barça, més important que la qualitat és saber aguantar la pressió? És a dir, que si ets un extrem, per exemple, et sigui igual perdre 28 pilotes i tornar-te-les a jugar? Estem en un món tan mediatitzat, xarxes socials, on més que la qualitat el que importa és tenir el cap a lloc i saber no tenir por a fracassar?
Bueno, jo crec que és un... Sí, jo crec que és un tema molt important a parlar, perquè jo crec que els jugadors, sobretot els extrems, es tenen que arriscar, no? Sempre, si no s'arrisquen, no faran res, no? I ara estic veient l'equip que també ara porto, i més que un tema de que sigui un equip molt mediàtic, això... Estic veient que no s'arrisca com abans, no? Els extrems, no? Tenen molt pas, molt assimilat el tema del pas, el control, pas, el moviment, però sí que és veritat que el futbol necessita una mica més de jugadors com... Bueno, que li agrada driblar, que no tinguin por, no? A perdre la pilota. I jo crec que, òbviament, un jugador no perdrà 80 pilotes en un partit, però sí que és veritat que hi ha una zona del camp, que és quan ets atacant i estàs a dalt, que tens que arriscar. Tens que arriscar per marcar la diferència, no? Llavors, no sempre pot sortir bé, no, però bueno, la major part del temps, jo diria a tots els extrems, sobretot els del Barça, que li donin aquest sentit a l'atac, no?
Mm.
Sí, sí.
6 minuts i un quart de 12 de la nit parlant amb l'Isaac Cuenca, que ens ha explicat que està ja retirat del futbol professional, que s'ha tret el curs d'entrenador, que s'està traient el curs d'entrenador perquè vol estar també a les banquetes i vol seguir relacionat amb el futbol. Però m'han dit també, Isaac, que ets empresari, no? Tens algun projecte interessant.
Sí, sí, he començat una empresa ara de recuperació i prevenció de lesions per als jugadors. Mm. La veritat que...
Home, d'això entens, tens unes quantes experiències, la veritat. No podran dir que no saps de què parles.
Exacte, sí, sí. Llavors, bueno, vaig parlar amb un molt bon amic meu, que li mando una salutació des d'aquí, que es diu Rafa Matamoros, per si m'està escoltant, que és el meu soci. Llavors, bueno, vam patentar un líquid amb temperatures molt interessants per la recuperació de jugadors i d'alguna manera li vaig dir si lo podíem destinar a l'esport, no? Al món de l'esport, perquè ell es dedica més a la indústria. Llavors li vaig dir, escolta, podem fer-lo per l'esport, per la recuperació dels jugadors, i ja que jo estic retirat per lesions, no? I ho he passat molt malament, jo crec que en aquest àmbit podríem tenir molt de rendiment i a la mateixa vegada ajudar als jugadors i a persones que pateixen, no? De les articulacions, muscularment. Llavors vam iniciar aquesta aventura i, bueno, la veritat que estic molt content i tinc bones sensacions de cara al futur.
De fet, viatjant per altres països, etc., he vist que et vas trobar amb l'Andrés Iniesta, als Emirats Àrabs, que us va explicar històries del passat, entenc. Vau repassar també alguns partits jugant junts, no?
Sí, vam parlar de tot una mica, la veritat, de com estava allà a Haima, que és un estat emiratí. Llavors també vam parlar del Japó, vam parlar de la nostra estància al Barça, bueno, una mica de tot, no? La veritat que molt content, perquè l'Andrés es va portar molt, molt bé amb nosaltres. És molt senzill i, bueno, dona la sensació quan estic amb ell que és el mateix, com si el coneixi des que tinc 10 anys. Vaja. És un crac, la veritat.
Isaac Cuenca, res, només dir-te que enhorabona per la teva carrera futbolística, ara que ja, diguéssim, has dit públicament que estàs retirat, i molta sort en tots els teus projectes, com a entrenador, com a empresari, i, evidentment, el que et vulguis proposar. Moltes gràcies per atendre la trucada de RAC1 avui divendres.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Isaac. Que vagi molt bé. Que vagi bé. L'Isaac Cuenca, en directe al Tu Diràs, quan falten 3 minuts per un quart de 12 de la nit. Déu-n'hi-do, una carrera plegada de lesions. 6 operacions al mateix genoll. El genoll dret ens ha explicat que s'ha fet durant tota la seva carrera.
Al final, no?
Sí, sí.
Pel que explicava, perquè al final es recupera i li venen que aquesta serà la definitiva i... Home, és molt dur, és molt dur. I m'ha sorprès molt el discurs, que té tan serè i tot... I a sobre amb aquest projecte empresarial, vull dir que no el recordava tant. Òbviament han passat molts anys i el discurs que tenia quan va debutar era molt més jove, però vull dir que crec que la parcel·la d'entrenador a nivell de discurs, si la desenvolupa, doncs veurem com ho farà a nivell de decisions, però a nivell de discurs m'ha agradat també.
No sé si, clar, li havíem perdut tant la pista que jo, la veritat, no sabia que estava retirat, però perquè ell tampoc no ho havia anunciat, no? Després, si mires les seves xarxes socials, segurament ho pots intuir, pots veure que ja està fent el curs d'entrenador, etc., no? Però també, a vegades, quan un futbolista es retira, el que sol fer és anunciar-ho, però ell fins i tot diu, és que estava recuperant-me de la lesió i ja vaig dir, mira, és igual, ja em dono jo com per retirat, però no cal anunciar-ho públicament.
Jo també crec que va una mica amb el perfil que a mi em transmet l'Isaac Cuenca, que és un perfil molt humà, molt humil, no? I que ell t'ha contestat que creia que no tenia importància anunciar la seva retirada, no? I això doncs també diu molt d'aquest futbolista que s'ha hagut de sobreposar a una lluita interna, no? Com és retirar-te per una lesió de genoll, i que ara mateix molts jugadors diuen quan s'acaba la carrera ve lo complicat, i tinc la sensació que ell segurament doncs, deu tenir els seus moments complicats, però que està trobant la manera, no, de seguir vinculat al món del futbol a través de la seva empresa, entrenant a futurs futbolistes, i crec que aquest és un pas difícil, no? Donar el pas de retirar-te i trobar doncs, sentit a la teva vida una altra vegada.
Doncs sí, Isaac Cuenca, i una història i una carrera plena de lesions, però també d'alguns èxits, perquè va jugar al Barça de Guardiola, i va ser important en alguns partits també amb l'equip blaugrana. Per cert, s'ha acabat el partit que teníem en joc a Sant Mamés, Atlètic Club 3, ha fet un altre l'equip d'Ernesto Valverde, Sancet, que ha celebrat la convocatòria per la selecció espanyola absoluta, amb el 3-0, Almeria 0, 3-0, l'Almeria ara mateix, QE, de primera divisió amb 3 punts, 3 de 27 després de 9 jornades, esperant a veure si arriba Paunovic a la banqueta andalusa. L'Atlètic Club, 17 punts, quart classificat, a 2 del Girona, que encara ha de jugar demà contra el Cádiz, al camp de l'equip andalús. Fem una pausa i quan tornem parlem d'altres coses, per exemple del Barça, que té els davanters comptats, 1, 2, 3 davanters del primer equip, però no en té més. Ara parlem a veure quines alternatives té.
Tu dirà, amb Gerard Baller.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Peugeot. De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Genboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a genboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Preparats? Llestos? Ja! Ja és aquí la cursa de RAC1 a Salou.
3, 2, 1...
RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç et conviden a participar en una jornada d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions.
Corre, Jou!
Diumenge, 15 d'octubre. 5 quilòmetres corrent o caminant. Cadascú al seu ritme, ben a prop del mar, passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
Això és la festa de ràdio, d'esport, de família, de color, però sobretot de vida.
Apunteu-vos-hi a lacursadarracu.cat. Fent cursa... Tots som un. Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Tu ho diràs. Amb Gerard Baller.
Tres minuts per sobre d'un quart de 12 de la nit. Això és el Tu dirà RAC1 divendres a la tertúlia amb el Toni Joan Martí, el Marc Barbà i la Mireia Vera, parlant una mica de l'actualitat del Barça després de la lesió ahir de Robert Lewandowski, o de saber que la lesió ahir de Robert Lewandowski era més greu de l'esperat. Se suma a les lesions de Rafinha, també de Pedri i de Frenkie de Jong. Curiosament, totes concentrades en aquesta part atacant, especialment les de Rafinha i les de Lewandowski. I com que el Barça va curtet d'efectius, diumenge, si comptem a Joao Félix com a davanter, que hi ha algú que no el compta, com el Toni Joan Martí, que no el vol comptar, eh, Toni?
50-50, és un híbrid.
Si comptem a Joao Félix com a davanter, El Barça té Joao Félix, Ferran Torres i Lamine Yamal, que sí, ara ja el contem a tots els efectes del primer equip, però que a principi de temporada no ho era, però ja el contem a tots els efectes. Té tres davanters, Xavi Hernández, per anar a jugar al camp del Granada. Esclar, avui ens he fet la pregunta de que per completar aquesta convocatòria hi ha d'haver algun jugador del filial que pugi al primer equip, i si parlem de filial i si parlem de planter, qui millor que el Jaume Marcet per explicar-nos el perfil d'alguns jugadors. Hola, Jaume, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, hi ha uns quants noms, unes quantes alternatives perquè Xavi pugui completar la convocatòria de demà per anar a jugar al camp del Granada. El primer, i el que sembla que té més opcions a hores d'ara d'anar convocat, és el de Pau Víctor. El més, podríem dir, Jaume, que és el més experimentat, diguéssim, el que té més recorregut en el futbol professional o semiprofessional?
Sí, perquè té 21 anys. Hem de dir, el primer que hem de dir, que no és un jugador fet a la Masia, no és un jugador del futbol base del Barça, tot i que ara està jugant al Barça Atlètic. És un jugador que s'ha format durant tota la seva vida al Girona, que la temporada passada va estar cedit al Sabadell, que va fer molt bona temporada, que aquest any el Girona el volia tenir amb dinàmica de primer equip, una mica a cavall entre primer equip i segon equip, però que ell volia marxar, i sobretot quan va rebre l'oferta del Barça Atlètic, doncs va fer força per arribar al Barça Atlètic. I ho està fent molt bé, porta 4 gols, i és un jugador que pot jugar tant de davanter centre com d'extrem esquerra, no és un extrem, però pot arrencar des de la banda, i és un jugador que té gol, i jo compararia una mica el cas, si és que arriben a convocat i si juga, amb el que va passar fa un parell d'anys amb Ferran Juclà, que va ser un jugador que va arribar al Barça Atlètic de l'Espanyol B amb 22 anys, que no s'havia format al Barça, però que després, quan li va tocar ajudar el primer equip, ho va fer prou bé.
Per tant, Pau Víctor, apuntem el nom, el que té més opcions a hores d'ara d'entrar a la convocatòria de Xavi, veurem demà si s'entrena. Això ja serà una primera pista de per on aniran els trets. Més enllà de Pau Víctor, Jaume, quins davanters més hi han ara a la base? Perquè Pau Víctor, perquè ens entenguem, és un davanter, però tampoc és un davanter d'àrea com Lewandowski, eh? Hi ha algun davanter així a la base o no?
El perfil més semblant és Marc Guiu, que és un davanter centre de només 17 anys, que juga amb el juvenil A, que la gent, si se'n recorda de quan Lamine Yamal va jugar a l'Europeu Sub-17, que va marcar forces gols, Marc Guiu encara en va marcar més, va ser espectacular. I sobretot és un davanter poc habitual al futbol base del Barça, perquè és molt, molt corpulent, pràcticament arriba al 1,90 m, molt fort, molt golejador, va molt bé de cap, però després també té qualitat dins l'àrea. O sigui, no és un jugador per combinar, no és un jugador per sortir de l'àrea, no és un jugador per caure a les bandes, però és un jugador que a l'àrea té molts recursos. L'altre dia a la Youth League va marcar un autèntic golaç, retallant, xutant amb molta potència, va bé amb les dues cames. Bé, és un jugador que encara n'hi ha debutat amb el Barça Atlètic, però vaja, ja estem veient últimament que això tampoc és un problema, no? Que li va passar a Lamine Yamal, que li va passar a Fermín, que li ha passat a altres jugadors pràcticament com Gavi, com Ansu. És un jugador encara per fer, però és un bon projecte de centre.
I més enllà de Marc Guiu, algun nom més que vulguis comentar o sí, que creguis que té alguna opció?
A veure, no sé si tindrà alguna opció o no, però és una debilitat personal. A mi és un jugador que m'encanta, perquè és molt vistós, perquè és molt elegant, perquè té una cama esquerra espectacular, es diu Dani Rodríguez, és un jugador basc, és un cas també molt estrany perquè el Barça el va fitxar de la Real Societat. És molt difícil fitxar jugadors del futbol base tant de la Real Societat com de l'Atlètic de Bilbao, perquè evidentment, sobretot l'Atlètic de Bilbao, però la Real també, tenen molt controlat el seu mercat, especialment l'Atlètic de Bilbao, perquè evidentment com no poden anar fora, doncs els jugadors de talent que els surten no fan tot el possible perquè no s'escapin. I és molt ràpid, és potent, té gol també, té dribbling. A la Youth League, el primer partit va marcar un golaç i va fer un partit impressionant, a mi em va deixar al·lucinat, o sigui, ja el coneixia evidentment perquè té molta qualitat, però vaja, és un jugador que té molta tècnica i que a mi m'agrada molt.
Doncs apuntem aquests tres noms, el de Pau Víctor, el de Marc Guiu i el de Dani Rodríguez. Veurem si demà és Pau Víctor, si és Pau Víctor i algú més, o si no és Pau Víctor i és algú altre. El que està clar és que algú ha de convocar Xavi perquè no té cap efectiu a la banqueta, i si es lesiona algun dels titulars d'algun del primer equip, o si necessita revolucionar l'equip amb alguna peça, doncs només hi trobarà defenses. Marcos Alonso, Sergi Roberto, etc.
A veure, hi ha l'opció de Fermín, no? Sí. Jo crec que Fermín el pot comptar, però Fermín el pot comptar com un extrem esquerre més, no? Com un mitja punta per l'esquerra, però difícilment el pot comptar com una opció com a davanter centre, com una opció per la banda dreta. D'interior dret sí, però d'extrem dret jo diria que no. D'extrem esquerre jo crec que sí. Jo crec que sí que Fermín pot ser una miqueta aquesta opció, i al final, doncs, que si falla, per exemple, l'extrem dret, doncs, per exemple, Ferran anar a la dreta, o anar variant les posicions, però Fermín sí que podria ser aquest quart davanter. Però vaja, evidentment faltaria sobretot un home d'àrea, faltaria algun jugador més golejador si pel que sigui fallés Ferran Torres.
Clar, sí, que ara mateix sembla predestinat a ocupar, evidentment, la posició de Robert Lewandowski. Jaume Marcet, gràcies per posar una mica de llum amb els jugadors del filial que poden anar demà convocats amb el primer equip. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Una abraçada. La situació és aquesta, vull dir, algú ha de completar la convocatòria. Ara parlava de Fermín al Jaume, també podria ser titular Fermín. Hi ha d'haver algú, pot ser Fermín el que es quedi a la banqueta, però hi ha d'haver algú de dalt, no? És a dir, hi ha, per exemple, hi ha Romeu, Gavi, Gundogan, Joao Félix, Ferran Torres, Lamine Yamal i Fermín. Són 7 jugadors i 6 llocs.
Sí.
Qui es queda fora? Fermín té tots els números?
Tots els números els té Fermín, no? D'entrada, però, home, la posició aquesta, jo crec que si entra, entraria a davant. No? No veig Gavi, Gundogan o Oriol Romeu. I després, per apuntar un altre nom que s'ha quedat a les portes, però que jo crec que hauria sigut el substitut natural, era Ángel Alarcón.
Que s'ha lesionat avui.
Que just s'ha lesionat, el pobre, amb totes les lesions. Va fer un golaç l'altre dia a la Youth League, després de tornar.
Aquest ja el va tenir Xavi l'any passat.
Ja l'ha tingut Xavi, vull dir que la gent li sonarà Alarcón.
Lesió al bíceps femoral de la cama esquerra.
Després d'estar molt temps de baixa, torna i és... passa a ser normal que puguis tenir una lesió muscular després d'un temps d'inactivitat, però que és una mala sort més d'aquestes en les que hauries trobat el relleu de Lewandowski claríssim, i Pau Víctor és un relleu, és un jugador perquè la gent s'imagini més que et pot jugar en totes les posicions d'atac, a la dreta, a l'esquerra, en punta, però vaja, d'aquests 6 no, d'aquests 6 llocs hi ha 7 noms, o sigui que hi haurà un que va fora. Hi ha l'opció per mi també de Joao Félix, et pot jugar de nou. És a dir, l'Atlético l'havíem arribat a veure, fins i tot un fals nou. Recordem, en l'època Messi, aquí el fals nou era indiscutible. I aleshores Joao et pot fer aquesta funció. Ara bé, els dos extrems han de ser dos jugadors molt diferents. Un Lamine sí, jo crec, però l'altre sí que hauria de ser un extrem i no un quart migcampista.
Sí, jo estic d'acord amb això, és a dir, si s'aposta per Joao Félix necessites algú que pugui actuar a l'esquena de Joao Félix, perquè no crec que quedi fixant el central, sinó que voldrà aparèixer més entre línies, al carril central, una mica a prop dels interiors o el pivot, i aquí és on a mi em grinyola una mica, perquè al Barça no hi ha jugadors que busquin l'esquena. Un dels que m'imaginaria que podria entrar a segona línia és Gavi, però si parteix de la base... li queda molt lluny, no?, la distància. Per tant, jo crec que estarà entre Fermín i Oriol Romeu. Jo tinc la sensació que Oriol Romeu serà el titular, perquè, bueno, necessites doncs un jugador doncs, potser posicional, però tampoc jo crec que estigui tenint els seus millors minuts. Per tant, jo amb el meu debat és si Fermín o Oriol Romeu.
Per cert, fa unes setmanes el Ferran Martínez de Mundo Deportivo va apuntar a la possibilitat de que Andreas Christensen jugués de pivot, que fos al mig centre del Barça. Avui també llegeixo el Ferran Correas al diari Esport, que ho comenta. De fet, assegura que Deco i Xavi han parlat d'aquesta possibilitat. A vosaltres us fa el pes? Creieu que és una possibilitat real a dia d'avui, tenint en compte el que vam veure l'altre dia amb la parella Araujo-Koundé i tenint en compte també el que hem vist d'Oriol Romeu en certs partits?
Jo crec que és una opció que d'entrada no es contemplaria, però hi ha dos factors a tenir en compte. El primer és que quan tu tens lesions és perfecte tenir fons d'armari, però quan no tens lesions i amb l'estatus que tenen tant Valde com Cancelo has de deixar fora un jugador, i està bé, el Porto és una nit, però però després vindrà el clàssic i després vindran els vuitens i és difícil de gestionar quan tu tens un jugador tan titular com Christensen els seus descansos, i aquí és on entra el segon factor que crec que pot, entre cometes, salvar aquesta gestió de Xavi. En molt poques setmanes el Barça ha passat a atacar amb només un lateral, que era Balde, perquè el lateral dret era o bé Koundé o bé Araujo i sempre tancava, per tant acabaves tancant amb tres, atacar amb dos laterals. Tu ara ataques amb Balde i amb Cancelo. A Dodragao, per exemple, el Barça va estar exposadíssim, molt exposat, cada dos per tres, contraatac, 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 i t'agafava Balde i Cancelo molt a dalt. Què vol dir això? Que l'opció de Christensen com a mig centre defensiu et podria donar aquest equilibri que tu ara has perdut. I si aconseguissis d'alguna forma reequilibrar l'equip incrustant a Christensen entre els dos centrals, quan tu tens la possessió, doncs no pagues tant i et protegeixes una mica més. A mi em sembla que com a recurs natural és complicat, tot i que per qualitat s'hi pot adaptar perfectament, però que el seguirem veient més al centre de la defensa. Ara, per intentar donar aquest balanç defensiu en algun partit que tu vulguis rotar o que tinguis necessitat d'ajustar peces, no descartaria que la veiem algun dia.
Jo quan vaig llegir el Ferran em va venir al cap el que va fer Guardiola l'any passat en el City.
Amb Stones. Feia exactament...